Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Des de Ràdio Vilafranca, una salutació en nom de tot l'equip de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Comencem un nou matí a l'antena del Penedès, en xarxa, un matí de ràdio, 3 hores, que compartirem a partir d'ara fins a les 12. Tres hores en les quals estarem molt i molt ben acompanyats, us ho expliquem d'aquí uns instants, la Meteo amb el Marc Paredes. I tot seguit, des de dins, amb Marta Vives, avui tot parlant de faixes. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, el flash, el primer d'aquest matí. Seran 9:45 quan obrirem la roda política. Ens trobem a un any just de tancar-se aquest mandat, aquests 4 anys de mandat als ajuntaments, i hem convocat alguns alcaldes per fer balanç d'aquests 3 anys, per mirar enrere i veure què s'ha complert del programa, què no s'ha fet, què no es podrà fer, encara que queda un any de corda. Ens acompanyaran Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva, i Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní. Com sempre fem amb la roda política, començarem a 9:45, parlant una mica amb cadascun d'ells, i a partir de les 10 i fins 10:15 farem tertúlia plegats. I és que a 9:45 hi ha nova cita amb l'actualitat de les nostres comarques, que recullen els serveis informatius i ens porten en aquest segon flash. I a 9:45 ens mourem entre fogons i copes de vi d'escumós, perquè tenim nou capítol de Gastro amb Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. I avui, a més, també ens acompanyaran l'Àngels Vila, el Joan Casanelles i la Maria José López Brea, del grup Batec CNL Teatre, que aquest dissabte estrenen obra a Vilafranca. Hi haurà també, és clar, temps pel concurs i per regalar un llibre. A 11:45, últim flash informatiu. En 5 minuts ens posem al dia. Sabem com tanca aquest matí de dimarts i alguna altra previsió, i entomem la recta final. Una recta final on trobareu i podreu escoltar les pantalles a partir de 11:45, i que acabarà amb una història, tot jugant, si voleu, a esbrinar si és certa o falsa, les fake news. Així respirarà aquest dimarts 19 de maig el Penedès en xarxa.
El temps.
Després de les pluges que van descarregar fort en algun punt del Penedès, aquest dilluns sembla que arriba la calma, però qui ho sap i té totes les dades és Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Després d'un dilluns que ha estat marcat per les pluges, per aquestes tempestes, sobretot en punts del nord de la comarca, i que han deixat més de 70 litres, per exemple, a Torrelavit, o uns 40 a Sant Sadurní, ja podem dir que el que queda de setmana serà tranquil·la, assolellada i fins i tot amb temperatures preestiuenques. Cada dia que passi, els termòmetres s'enfilaran una miqueta més i ja ens anirem preparant cada vegada cap a l'estiu. Avui, al matí, un cel que serà variable, sense precipitacions, amb algunes ullades de sol, sobretot ara a primera hora, amb un ambient poc fresc en comparació a la resta de dies de la setmana passada. Potser a la tarda creixeran algunes nuvolades, precipitacions concentrades, en aquest cas, a les comarques de Girona, no arribaran al Penedès, i de cara a dimecres i pel que fa a la resta de dies, també situació assolellada, desapareixen les precipitacions, potser amb alguns núvols prims. Demà, que ja podríem arribar a aquests 26 o 27 graus, temperatures mínimes que també s'enfilaran, i atenció de cara al cap de setmana, perquè ja podríem arribar a aquests primers 30 graus pel que fa aquí a la comarca. Una situació càlida, tant a primera hora com a les hores centrals del dia, i pocs canvis. De fet, ja ens encarem al mes de juny, amb un mes de maig que ha estat poc plujós, i amb aquestes temperatures que sí que han estat força contingudes durant la primera quinzena, però de cara als propers dies, insisteixo, la jaqueta doncs farà nosa i haurem d'anar amb màniga curta. De moment, pocs canvis en la situació. Això és tot. Bona setmana.
Avui al Des de Dins, amb la Marta Vives, parlarem d'una amiga invisible, molt invisible, la faixa. Tant la Marta com la Laia Batlle ens esperen per encetar aquesta conversa a Domenys Ràdio.
Arrenquem un nou Des de Dins, i amb qui millor que fer-ho amb la nostra cursetera de referència, amb la Marta Vives. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Mira, avui volem parlar d'una cosa que se m'omple la boca quan la dic, és la faixa. Volem parlar de la faixa. Marta, a veure, què passa amb les faixes? Perquè això jo crec que és un element, no?, que abans potser sí que es feia servir, i ara què? Ha quedat en desús o encara l'utilitzem?
S'utilitza. Ha anat evolucionant com tot, eh? Mm-hmm. Al final, de la faixa antiga que recordem de les nostres àvies o molt anterior, no? Com jo recordo aquella imatge, no?, de lo que el viento se llevó, l'Scarlett O'Gara, que no podia ni respirar, no?, allà apretant. Doncs ha anat evolucionant com tot. Primer la vèiem de iaia, el que passa que, com que tenim aquesta pressió estètica, no?, que volem estar estupendes.
Sí. Marcar cintura.
Exacte. No tenir la panxolina i aquestes coses. Doncs els fabricants han vist un buit aquí fantàstic i han anat buscant millorar-la. Pues, faixes que no marquin, que siguin estèticament difícil que siguin boniques, però estèticament més boniques que les que hi havia anteriorment. Mm. S'ha jugat molt amb les textures i, com no, pues, les models i les presentadores de televisió, les influencers, aquests bombardets que tenim de xarxes socials, ha fet doncs que la faixa continuï aquí.
De moda, diguéssim.
Sí, en tendència, sí.
Clar. Si pensem una miqueta amb una faixa, no? Per què diríem que serveix una faixa? Què és el que fa?
Clar, la paraula faixa és bastant àmplia, eh? Però bueno, jo des de la botiga, el que venem, quan em venen a demanar una faixa, simplement és com remodelar una mica la figura, no? Uh-huh. O sigui, evidentment, hem de ser conscients, quan vas a buscar una faixa, que el que busques és algú de control, no? Aquestes paraules les utilitzen molts fabricants també, en segons quin producte, i és veritat, és com fer la silueta més uniforme, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. Clar, moltes vegades venen noies superprimes i em demanen una faixa i penso, per què vol una faixa, no? Però sí que és veritat que la tendència a aquests vestits minimalistes, tan finets, no? Sobretot quan parlem de casaments o festes especials, no? que la seda, per exemple, o el cotó, són peces que queden molt enganxades a la pell i, doncs, no sé, doncs es marca la calceta, per més calceta o tanga que portis l'àser, doncs acaba marcant, llavors la faixa doncs és com que comprimeix una miqueta i no marca, queda el vestit com més bonic, per dir-ho d'alguna manera.
Mm. Clar, llavors aquestes noies que dius tant que són primetes, si et venen a demanar una faixa, quin és el motiu? És això?
Sí, sí.
Bàsicament perquè no se'ls marqui la calça.
No, més que la calça és la panxeta. Si tu, per exemple, et fiques una calça, no?, i et marca aquí a la cintura, si estàs més planet, no?, i la pell ja no està dura, perquè evidentment la pell la tenim dura, bueno, aquests que musculen, i estan, però si no, dur, jo crec que cadascú això ja genèticament no té més dur o més dur, no? Però clar, qualsevol petita cosa que oprimeixi, què fa? Pues fa rebotar, no? Llavors... Ja. Tu veus on està la calça i on està el Michelin, diguem-li Michelin, sí. O mulleta o el que vulguis, no? Uh-huh. Llavors no queda recta, no queda uniforme. Llavors, al final, una faixa fa com quan et poses una mitja, no? Que queda la cama pues,
més estilitzada,
no? Doncs el que es busca és això, buscar que quedi més estilós.
Clar, llavors arriba el moment aquest dels tipus de faixa, perquè, clar, parlant amb tu hem vist que hi ha 300.000 tipus de tot, de calces, de sostenidors, de tot, i entenc que de faixes també tenim de tota mena.
Mira, la faixa... Sempre hi ha un pro i un contra. Per exemple, tu agafes una faixa perquè vols amagar la panxolina, no? Què passa? Que igual t'oprimeix el lloc on tu vols que marxi, però què passa? Que on s'acaba la faixa, està oprimint, pues, surt per dalt, no? Pues, moltes vegades el que es busca és que sigui més alta. D'aquí és quan van sortir aquestes faixes que arribaven doncs, fins aquí dalt, a sota pit, no? Perquè així pues, t'evites el saxonet, és que no sé com dir-li, Michelin, saxonet, mulleta. Clar, t'oprimeix fins aquí, pues, surt per aquí. Tot el que s'amaga surt per algun lloc o altre, no desapareix. Si ho volem fer desaparèixer, malauradament la faixa no és suficient. Necessitem quelcom més, no? Llavors també hi ha textures, hi ha, per exemple, textures més finetes o més gruixudes, no? Perquè apretin més. Què passa? Que també... Si tenen un acabament de goma a la cuixa, doncs també ens oprimeix. Llavors ens marca. D'aquí apareixen també doncs, les faixes amb cama, no? Que no és la calça-cama que dèiem pel Rosses, que seria com la calça aquella, però a més amb la faixeta a la panxolina. O inclús en fan amb tirants que van per sota el pit, perquè així s'eviten, perquè quan tu agafes una faixa que t'arriba sota el pit, què passa? Que sí, queda tot superbé quan estàs quietet, però el que et bellugues o vas al lavabo, allò fa trrrt i s'enrula, no? I et queda aquí com un bunyolet més, no? És el saxonet més el bunyolet de la faixa.
Ja tenim tot, llavors.
Vull dir que sempre hi ha pros i contres. Jo el que demano sempre és quan us les emproveu, doncs buscar aquesta comoditat. Al final cadascú té una morfologia diferent i a cadascú se li adapta un tipus diferent. Però ja et dic, des de la calça de tota la vida, tipus amb una mica de reforç, la calça faixa, que ja seria una faixa més forta, no? No com la que portaven les nostres iaies, que també continuen havent-hi. A textures fines, sense costures perquè no marquin, més alta, menys alta, amb blonda, sense blonda, amb tirants...
Amb blonda per fer-la més cookie, no?
Més cookie, ja que és... Sí, sí, perquè en dieu més mona, és difícil, però bueno, no impossible. Després també hi ha els bodys sencers, body control, o sigui, amb el sostenidor i no, el que ve a ser un body de tota la vida, però amb el control de la faixeta. Ara s'han posat en tendència també les faixes amb escots a l'esquena, que és difícil perquè, clar, oprimir la part de davant sense oprimir la part de darrere, però bueno, els fabricants estan allà... Buscant. Al final és el que es demana, és la demanda, no? I també s'ha posat molt en tendència la faixa tanga. Toma ja, per acabar-ho de complicar.
La faixa tanga?
Sí.
Ja d'entrada em sembla incòmode, només de pensar-ho, aviam.
Sí, la veritat és que... Però se'n venen, perquè hi ha gent que diu, ostres, vull que m'apreti la panxa, però no vull que em marqui res. I la calça faixa... Encara que sigui làser, em continua marcant. és el que dèiem, al final les venem més per a control que no, et dic, desaparèixer. O sigui, hem de ser conscients, no? Perquè quedi millor, d'una manera o l'altra.
Clar, quan parlem de, també de tipus, m'agradaria preguntar-te pels colors.
Bueno, la faixa número 1 és el color que tant ens agrada, color carn.
Ja m'imaginava que anava per aquí.
Sí, perquè ja que em compro una cosa que no em posaré cada dia, bueno, que hi haurà qui se la posa cada dia, però no és lo comú, bueno, doncs me l'agafo color carn, que així em serveix per tot. No? Aquest és l'argument que fem servir, em serveix per tot. Si vull un vestit blanc, me la puc posar, i si porto un vestit negre, tampoc es veurà. Vull dir que clar, el color carn per excel·lència és la faixa. Tot i que també es ven amb negre. Eh?
Amb negre?
Sí, negre també, sí, sí.
Ara m'ha al·lucinat el tema de la faixa tanga, eh? Ara estic aquí donant-li doms a la faixa tanga.
Sí, sí.
Clar, Marta, quin tipus de clienta et ve a buscar una faixa?
A veure, tipus de clienta... Bàsicament és, per el que t'he dit, si tenen alguna festa, casament i tal, pels vestits especials que volen que... Ja que t'has gastat una pasta en un vestit, doncs que lluir, no?, aquest vestit. Després també hi ha el públic, cada vegada menys, però antigament quan érem mamis et deien posa't una faixeta per
subjectar, sí, no?, una mica.
Sí, encara hi ha qui la ve buscant, no?, com per retornar els teixits a llocs, tot i que ara vaig a ficar una coletilla.
Aviam.
Això ja és cosa meva, no sé si és veritat o no, però jo em fixo que les dones d'abans, que són les consumidores de faixa... d'abans, que diem de iaia, però hi ha moltes senyores que no, segurament no són iaies i estan acostumades a portar aquest control, tenen més panxa que les dones d'ara, que ha caigut la tendència de ficar-se faixa després de parir, perquè diuen que els teixits es van recuperant lentament. Si tu poses la faixa, el teixit deixa de treballar, saps? És com... Bueno, estic aquí repenjadet, la mar de còmodo, pues aquí em quedo, saps? Però ja et dic, això és una observació meva, que veig, sí, que les mames d'avui en dia tenen fills i al cap de poc ja no tenen panxa, i les mames d'abans, parlo ja de les nostres mares, sí, i així, que eren portadores de faixa,
sí.
Tenen més panxa, tenen més tendència a panxudes. Ho hauríem de corroborar,
sí,
això.
Sí, no, però escolta, al final aquí
el
treball de camp també fa,
sí,
això.
Sí, jo m'he fixat en això, igual estic equivocada, però sí que és veritat que quan acabes de parir la sensació de subjecció s'agraeix, no? Perquè estàs acostumada a portar aquell pes, no? Però, clar, no sé si és el correcte o no. Això ens ho hauria de dir un metge.
Bé, queda aquí l'interrogant, però com a observació no està malament. Clar,
sí, sí.
Llavors, seguim una mica amb el tipus de clienta, no? Aquesta noia, dona, més joves, més grans, de quina edat, sí, estaríem parlant?
Jo parlaria la usuària de tota la vida de faixa, que hem dit les nostres mares, les nostres àvies, que no les farem canviar d'aquí, que portaran faixa sempre, tant si els hi va bé com si no, elles creuen que sí. Moltes inclús ho diuen que ho fan per l'esquena, per les lumbars, per sentir-se més subjectes. Antigament es posaven la faixa sencera, que era el que t'he dit amb el body, però control de dalt a baix. Inclús els hi posaven varilles a les esquenes per anar més reforçat. Hi ha aquest tipus d'usuària, no? La que l'ha consumit sempre, i després hi ha l'usuària d'aquest tipus, per tipus festiu o així, sobretot ara que ve l'estiu, inclús la mitjana edat, no sé, doncs de la meva edat cap amunt, no? 50, 60, que, bueno, diuen, no, és que aquesta panxa, no? Després de la menopausa, no sé què, i comencen a consumir el que és la calça faixa, es comença per la calça faixa, allò, o una calça més alta que em subjecti una mica, d'aquí la calça faixa, i moltes acaben amb la faixa o no, això ja depèn de cada una, no? Però aquest tipus de clientela, o sigui, la de tota la vida, un casament o un acte especial, o la que morfològicament per edat anem canviant d'estructura i vas canviant, pues, la teva roba íntima.
Clar. Et volia preguntar quina seria potser la més pràctica, no?, de dir, ostres, doncs, clar, però tot depèn, entenc, no?, per tot el que ens acabes d'explicar.
De faixa, la més,
sí,
pràctica. Clar, jo, les que tenen una mica de panxolina, jo crec que amb una calça faixeta és suficient, que és només el reforç del davant i ja està, suficient. Jo És que, clar, jo no sóc molt pro de les faixes perquè no les aguanto, saps? O sigui, tot el que m'oprimeixi, fora. Saps?
Comoditat abans de res, eh?
Però és que al final aquí és, depèn de cadascú, perquè igual que hi ha qui és pro de la tanga i hi ha qui no la suporta, doncs aquí estaríem també amb el... Crec que punts mitjos en faixa també costa. És o sí o no, saps? O per moments puntuals o sempre, el que no hi hauria un punt mig.
És un producte que surt molt, Marta?
Sí. Ara, aquesta època, bastant. Sobretot és l'època d'estiu. A l'hivern, com que tot està més amagat, és igual. Però sí, és un producte que quan comença a fer més bon temps, que les robes comencen a ser més lleugeres, que tot clareja més i tot marca més, sí. I també és veritat que l'estiu és quan hi ha més pues, graduacions, festes, casaments i tot això, no? O sigui, és un producte pràcticament d'estiu. A l'hivern, pues, és per l'usuària de sempre, o aquestes mamis que els hi aconsellen posar-se-la.
Mm-hmm. Parlaves abans d'un tema que em sembla molt interessant, i més quan arriba el bon temps, que és el tema de la pressió estètica.
Ai, sí.
Clar, això és les dones ens posem també aquesta pressió, no? De dir, per encabir-me dins d'un vestit, no? M'he de posar que no se... Què vol dir que no se'm marqui res? O sigui, plantegem-nos-ho, una mica, això.
Sí. La veritat és que és un tema que fa molts anys que en parlem, però que, malauradament, no acabem d'evolucionar.
Està allà, sempre.
Tenim una pressió estètica, ens mirem al mirall constantment. Parlo per tothom, inclús per mi, no? Mires a l'aparador, ui, que això em marca aquí, ui, que això em marca allà. Sí que és veritat que volem estar bé i, no? I veure't bé, no? Anímicament s'agraeix, no? Veure't bé, et fa sentir bé. Però hauríem de... És que no cal aquesta pressió estètica que ens hem posat al damunt. Jo crec que si tu et sents bé amb el teu cos, és més important que el fet de que et marqui un Michelin o no. No,
clar.
No et farà estar més guapa que tinguis un Michelin de més o no. Jo és crec veritat. Que no et farà estar més guapa. Si tu et sents guapa, estaràs guapíssima. Mm. No? Però estimar-nos una miqueta més no ens aniria gens malament. Malauradament, les xarxes, els dir tot això, no ens ajuden gaire. No. I les dietes, que si ara... No? Quan arriba aquesta època és terrorífic, perquè encara que no vulguem i que som alliberades, empoderades, no ho estem tant. Hauríem de creure'ns-ho més, això.
Total i absolutament. I després hi ha aquest factor d'acceptació, no? El meu cos és així, no?
Sí.
I l'accepto així. Evidentment, puc fer certes coses, potser, per canviar, però al final sota un paràmetre de salut, no d'estètica,
sí.
No? No sé,
sí.
Crec, és que... no ho sé.
Quan estàs darrere un taulell i tens producte per vendre, en aquest cas roba íntima, no? Clar, jo, per exemple, tenia uns maniquís molt esquifits que no els hi queda res bé i he comprat uns maniquís tan preciosos que els hi he posat nom, perquè no vull que li diguin ni la Gordi, ni la Curvi, ni res. Nosaltres li vam posar la Lola perquè ens va fer gràcia i li vam posar... Vull com aquesta, no? Jo crec que la mateixa persona que necessita aquella talla de la Lola, quan la veu no la vol, vol l'altra. És que aquí entra el factor psicològic, que és si tu estàs bé amb tu mateix, no? I és que és la base és aquesta.
Doncs crec que amb aquest missatge, Marta, l'única cosa que podem dir és que si podem parlar d'això...
És que estem vives per dins.
Marta Vives, com sempre, un plaer tenir-te aquí i que ens expliquis tots aquests temes relacionats amb la corseteria. Gràcies i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els dos camions accidentats a l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos han estat retirats. El Servei Català de Trànsit ha informat que els dos camions accidentats ahir al vespre a l'AP7, a l'alçada de Santa Margarida, i els monjos han estat retirats de la via. Tot i així, en sentit nord, dels tres carrils només n'hi ha un d'obert, mentre que en sentit sud la via està totalment oberta. Aquest matí hi ha retencions de més de 10 quilòmetres en sentit Girona i, de retruc, la circulació és intensa també en altres carreteres. Els treballs per restablir totalment la normalitat continuen i encara resta pendent la retirada de la càrrega i la reparació del ferm, que ha quedat molt malmès arran de la deflagració. Segons informa Protecció Civil, l'alerta del Pla Transcat, el Pla Especial d'Emergències per Accident en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril a Catalunya, activada per l'accident, ha quedat tancada al voltant de 7:45 d'aquest matí. L'incident va generar més de 90 trucades al telèfon d'emergències CAT 112. Sant Sadurní ha acollit la presentació de la línia orbital de Rodalies, la qual preveu pel 2041 un nou traçat entre Vilanova i Vilafranca. Sant Sadurní acollia ahir al migdia l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària, un projecte que ha entrat recentment dins les negociacions de pressupostos entre el PSC i Esquerra Republicana i que té com a objectiu acabar amb el dèficit d'infraestructura ferroviària a Catalunya. Al matí ja es va dur a terme una sessió informativa que recta el Departament de Territori i el Departament de Mobilitat, on es van explicar les principals línies d'actuació. Pel que fa al Penedès, es preveu construir un nou traçat de via entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, connectant la capital del Garraf i l'Alt Penedès amb 6 noves parades i una inversió de 1.400 milions d'euros. La previsió que fa la Generalitat és iniciar els estudis de la nova línia orbital a mitjans de el 2029. Pel que fa al traçat penedesenc, que és la darrera fase, la previsió és la següent: estudis al 2036, execució de les obres a mitjans del 2038 i, finalment, proves i posada en servei al 2041. Les altres línies que es volen crear són Granollers Centre, Terrassa Nord, Mataró, Granollers Centre i Terrassa Oest, Vilafranca. En total, pel 2041 es vol tenir construïts 64 quilòmetres nous de via i 23 noves estacions, aprofitant i connectant infraestructures ja existents, com la línia R4 entre Vilafranca i Martorell. El projecte també preveu una inversió total de 5.200 milions d'euros i la projecció de 30 milions d'usuaris a l'any. Sant Jaume dels Domenys instal·larà punts d'energia renovable compartida amb plaques damunt del teatre i del cafè La Societat Cultural i Recreativa. La iniciativa permetrà que persones residents i comerços situats dins d'un radi de 5 quilòmetres puguin consumir energia renovable produïda localment. El projecte comptarà amb una potència instal·lada de 41 quilowatts i reforça l'aposta per l'autoconsum compartit i l'energia de proximitat. Es tracta de la primera instal·lació impulsada per la comunitat energètica Demà Diumenge en Marxa i també de la primera iniciativa d'autoconsum compartit d'aquestes característiques al Baix Penedès. La comunitat energètica ha arribat a un acord amb la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, que cedirà la coberta del cafè a la comunitat energètica per a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques i que també equiparà i cedirà la coberta del teatre. Són dos espais emblemàtics del municipi que es convertiran en punts clau de producció d'energia neta i compartida. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que subvencionarà la inversió necessària per fer realitat la instal·lació. La instal·lació està prevista per aquest mateix estiu. I la Fira de l'Ocupació connectarà talent i oportunitats a Santa Margarida i als Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, a través del Servei Local d'Ocupació i subvencionat per la Diputació de Barcelona, organitza aquest dimecres i dijous una nova edició de la Fira de l'Ocupació, una iniciativa destinada a apropar a la ciutadania els nous reptes i oportunitats del mercat de treball actual. L'acte, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de 9:45 del matí a 2 del migdia, oferirà xerrades, tallers i taules rodones gratuïtes orientades a millorar l'ocupabilitat, descobrir noves competències professionals i facilitar el contacte entre empreses i persones demandants de feina. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. Per assistir-hi és imprescindible fer inscripció prèvia a través del web municipal.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En política institucional diuen que la campanya electoral comença just l'endemà de celebrar-se les eleccions. En el cas de les municipals, queda un any per a la cita amb les urnes i el període electoral formal sembla que està lluny, però els partits ja fa molts dies, setmanes i mesos, que van engreixant les seves maquinàries. A un any de tancar-se el present mandat, des del Penedès en xarxa volem acostar-nos algunes de les valoracions que fan els ajuntaments de la feina feta fins ara. Volem saber de què estan més orgullosos, què no han fet d'allò que havien promès. Són autocrítics i reconeixen errades. De tot plegat en parlem en els propers minuts amb diferents alcaldes. El primer és el d'Olèrdola i l'anem a buscar a Canal 20. Allà s'hi troba el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, així és. Parlem amb alcaldes avui, en aquesta roda política, conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com anunciava la Sílvia, volem fer balanç de com ha anat aquest primer tram de mandat, 3 anys dels 4 d'aquest mandat municipal. Quin balanç en fa?
Doncs el balanç el fem positiu, no? Era una experiència nova. Ningú dels que estem a govern teníem experiència. Una cosa és l'oposició i una altra cosa és a mandat. I tots aquests reptes que ens hem plantejat i ens hem marcat de futur, doncs els estem duent a terme. I bueno, ja es comencen a veure cosetes acabades i altres que estan ja de camí per començar.
Diu cosetes acabades, podíem dir, entre d'altres aspectes, cobertes. És un mandat de cobertes, de cobrir pistes.
Doncs sí, mira, ja és històric, no? Perquè un ja té una edat i ja de ben jovenet ja demanàvem una pista coberta al nucli de Moja. És una de les primeres coses que es van fer i després vam recuperar un projecte que estava encallat el 2013 i que finalment tant del departament també ens ha autoritzat i serà una coberta a Sant Pere Molanta, que també era reivindicada de feia molts anys.
Més enllà d'això també hi ha altres qüestions que cal anotar en les realitzacions del govern municipal, de l'actuació municipal impulsada des de l'Ajuntament.
Doncs sí, mira, hi ha altres projectes com necessitats, que era el nou consultori de Sant Pere Molanta, no? I amb això també hi ha la part de la mateixa plaça, que és la plaça Busquina, i aquí s'ha enllaçat tot amb una entrada més assequible pel consultori, ja que no complia també normativa, era un edifici molt envellit i que no complia normativa, i en breu, en qüestió d'un mes i poc, si tot va bé, ja començarien aquestes obres tan esperades.
Les urbanitzacions, segurament a l'hora de parlar de reptes o qüestions que queden pendents de fer, projectes que es volien impulsar amb un major ritme i que no ha pogut ser el ritme desitjat, segurament aquí hauríem de notar, alcalde, les urbanitzacions, tota la tramitació, la gestió, els processos d'urbanització del Mar i de Can Trabal.
Sí, totalment, no? Aquesta és una fita que ens preocupa molt. De fet, ja, per sort, la Generalitat sembla que han tomat una iniciativa per poder començar a donar una llum d'esperança a les urbanitzacions. Nosaltres creiem o intentàvem que es pogués agilitzar. No ha sigut nosaltres els que hem impulsat això, però sí que gràcies, suposo, que a la queixa reiterada de tots els ajuntaments per poder dur a terme aquestes mancances que tenen les urbanitzacions, doncs, bueno, hi estem treballant per poder donar solucions, no? Nosaltres en tenim dues i realment estan molt deixades.
Vostè ara encapçala un govern de 3 formacions polítiques, després del pacte de govern entre el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Impulsem Olèrdola. Vostè és d'Impulsem Olèrdola, alcalde des de fa un any. Com està la convivència, 3 partits compartint un govern?
Bueno, la convivència ha estat bé, ha estat bona, no? Nosaltres des del primer dia vam intentar treballar en cohesió per dur a terme tots els projectes que teníem en comú a Olèrdola, i en aquest sentit és amb el que hem fet. Els primers 2 anys que ho va portar l'exalcaldessa, la Fina Mascaró, amb un pacte ja fet també per part dels socialistes, el company i primer tinent alcalde Jordi Pardo, i en aquest sentit hem anat treballant per intentar donar la solució que Olèrdola ens demanava, no? I en aquest sentit hi ha bona convivència.
Què hagués volgut fer? Pensava que podia fer i no ha pogut fer.
Doncs una de les coses que em preocupa molt és, per exemple, i jo m'hi havia pronunciat força, era amb les entitats, no? Les entitats, que al final és un teixit que ho fa tot altruista, i aquí em trobo que moltes vegades les limitacions que tenen per poder fer les activitats el que elles voldrien, eh? Està clar que tot no es pot fer, però sí que ens hem trobat que les limitacions amb les bases de concurrència competitiva, això ens està portant una mica de maldecaps perquè no trobem la fórmula per tal de desencallar i que es puguin fer les coses una mica més lleugeres, pensant de que s'ha de justificar tot, eh? Això, però també donar una mica de mà oberta a la gent que de manera altruista vol mantenir aquestes tradicions. I això és un problema que a mi personalment em preocupa molt.
Abans esmentava que l'actual govern és nou en aquesta responsabilitat, però això, en el seu cas, també es redobla en el sentit que vostè és nou com a regidor. Ha debutat formant part del govern i al cap de 2 anys alcalde. En aquest registre més personal, quin bagatge se n'emporta d'aquests anys? Quin balanç personal fa?
Bueno, el balanç és positiu, no? És positiu quan veus que, per exemple, estàs fent les coses que la ciutadania demanava, no? Abans fa un moment parlàvem de les cobertes, fa un moment parlàvem de la zona del consultori de Sant Pere Molanta i, més a més, tots els parcs i jardins que hi estem treballant perquè es vegi un municipi net i endreçat, no? I en aquest sentit és la satisfacció com a alcalde i els 2 anys passats com a regidor, no?
Gràcies, Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola. De moment ho deixem aquí. Després el tornem a escoltar a la tertúlia, a la segona part d'aquesta roda política. Anem amb més protagonistes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Desplacem ara la mirada al Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens acosta a més alcaldes per seguir fent aquest balanç municipal de 3 anys de mandat.
Així és, Sílvia, i per això aquí ens acompanyen als estudis de Domenys Ràdio el Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Bé, molt bon dia a totes.
Ui, no et sentim? Un problema que tenim. Un segon, ara ho arreglem, i tenim el Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Quin balanç? Anem arreglant el tema i anem amb el Cristian. Quin balanç ens fas d'aquests 3 anys?
Bé, a nivell personal, no, com a alcalde de Santa Oliva, la veritat és que estem, a nivell de govern, estem molt satisfets de la feina que estem duent a terme aquests primers 3 anys. Sempre, no, la política i, sobretot a nivell municipal, doncs, i els procediments fan que, bueno, que normalment vagi tot molt, molt lent, però ara ja, amb aquests 3 anys, doncs, les coses estan, els projectes estan avançant. Hem anat fent durant aquests, no, aquests 3 anys els projectes més petits, perquè són els que requereixen menys procediments en el sentit dels projectes, però sí que és veritat que ara ja estem entomant, no, la fase final d'aquesta legislatura i tenim ja els projectes acabats i per tirar-los endavant.
Sempre comentem que no és fàcil ser alcalde o alcaldessa en municipis petits. A Santa Oliva heu agafat una bona brànsida aquests 3 anys, però el divendres ens assabentàvem d'una notícia que no sé si et farà alcalde que l'últim tram de mandat no sigui tan agradable.
Bueno, la setmana passada, el divendres, vam assabentar, com dius, de l'anunci d'informació pública de la Generalitat per la instal·lació d'un parc solar al nostre municipi. La veritat que com a equip de govern, des del minut 1 que ens vam assabentar, estem treballant amb un equip que, bueno, que hem contractat, no?, i amb els tècnics de l'Ajuntament per, bueno, per mirar de fer al·legacions, perquè com a Ajuntament no estem d'acord, no tant en la instal·lació d'energies renovables, sinó en el lloc on proposen aquesta instal·lació. I, per tant, creiem que no és el lloc, i des de l'Ajuntament estem tirant endavant l'estudi de tot el que aquesta empresa ha presentat a la Generalitat per tal de poder fer les al·legacions pertinents per intentar doncs, que la ubicació no sigui aquesta.
Jo us haig de fer, avui us faré la pregunta del segle. Et presentes?
Sí, em tornaré a presentar perquè com he dit abans, la política municipal, bueno, els projectes en 3 anys no es poden tirar endavant i, per tant, des del nostre grup tenim, bueno, uns projectes. Vam presentar-nos al 2023, no?, amb la idea de millorar Santa Oliva, no?, de portar-la al segle XXI en el sentit de, bueno, de modernitzar, no?, el municipi i, per tant, en 3 anys o 4 anys una legislatura és poc temps per poder desenvolupar tots els projectes que tenim i, per tant, si la gent dels veïns i veïnes de Santa Oliva ens tornen a donar la confiança, doncs estarem un temps més, no?, per poder desenvolupar aquests projectes que tenim pendents.
Se t'ha passat ràpid?
Molt ràpid. Molt, molt ràpid. El dia a dia, no?, potser sí que, com hi ha tants problemes, no?, perquè la política municipal és, al final ets un veí més, òbviament, no?, però la gent acudeix a l'Ajuntament i a l'alcalde o a l'equip de govern per buscar solucions als seus problemes, no?, hi ha de tota mena, i per tant el dia a dia potser sí que és, no?, llarg, no?, però quan et dones compte, no?, han passat aquests 3 anys i han passat molt ràpid, molt.
Què és el millor que has tingut com a alcalde des que vas entrar el 2023?
Doncs mira, com a alcalde, en general, estic molt content i el balanç és molt positiu. Hi han dues coses, no?, que suposo que compartirem tots els alcaldes i alcaldesses, que és quan un veí o una veïna té un problema i el pots ajudar, doncs és molt gratificant. Per una banda, a nivell això, no?, dels veïns, a nivell particular, com si diguéssim, i després a nivell de municipi, no?, quan pots transformar, no?, i ajudar i col·laborar en transformar el teu municipi i millorar-lo, doncs és molt gratificant, però molt, molt.
I el pitjor?
El pitjor quan, bueno, quan passa alguna cosa, no?, que no és, bueno, que no es passa algun problema a algun veí o veïna que no, bueno, que no pots solucionar, no?, que no pots ajudar i llavors pues, et sap molt greu perquè hi ha molts, molts casos que la veritat és que són molt, molt, bueno, que t'arriben i que no pots marxar de l'Ajuntament i deixar-los a l'Ajuntament perquè al final els regidors i regidores o alcaldes i alcaldesses no tanques la porta de l'Ajuntament i aquí no ha passat nada, no, t'ho emportes a casa i intentes, no?, però hi ha vegades que no és possible i llavors pues, no, bueno, pues et sap molt greu i és això que és el pitjor de la política municipal, d'aquesta, no?, de la proximitat aquesta dels pobles.
Anem amb el Magí Pallarès, ara sí. Havia apretat un botó que no tocava. Magí Pallarès, molt bon dia.
Bé, molt bon dia, molt bon dia. Espero que ara apreti els botons.
Sí, sí, he pres el botó que no tocava.
No passa res, no passa res. Sí.
Magí, tu ja ets alcalde històric aquí al municipi, amb excepció d'alguns anys que t'has quedat a l'oposició. Quin balanç en fas d'aquests 3 darrers anys?
Bé, jo faig un balanç molt positiu, molt positiu, i ha sigut bo, jo penso, el fet de poder... És a dir, no vam tenir majoria absoluta, evidentment, vam pactar amb Endavant Sant Jaume, però a mesura que ha anat passant el temps, doncs la relació dels dos grups polítics ha anat millorant. Ha sigut bona des del primer moment, vaig dir que duraríem 4 anys i que ni de bon tros ens discutiríem ni molt menys, tot el contrari, no? Sinó que amb el temps doncs hem anat tensant postures i som un bon equip de govern, penso jo, no? I, bueno, el fet de poder tenir la satisfacció de treballar per un municipi, que en definitiva treballem pel país, no?, perquè formem part d'un país que és Catalunya, no?, i d'una comarca meravellosa, i d'una vegueria estupenda, no?, doncs penso que això satisfà molt. Almenys, jo sóc molt feliç amb la feina que faig, ho he dit sempre, no?
Sí.
I, bueno, sí que podríem volgut fer més coses, més obres de les que hem fet, potser, possiblement, no?, perquè el bonic de la nostra feina és que no comences mai ni acabes, és a dir, hi ets sempre. De les 0 a les 24 per 365, ja ho he dit moltes vegades, això, no? I, bueno, doncs hem fet, sobretot hem apostat molt pel tema de la seguretat, el tema de la vigilància, no?, l'instal·lació de càmeres de vigilància. Ja hi ha un PAC, ja tenim 11 càmeres de vigilància funcionant al municipi. Aquest any que ve ja tenim un altre projecte per posar 7 càmeres més, no? I vull dir, el tema de la seguretat és el tema més preocupant. Jo sempre dic que la meva tranquil·litat i que és la vostra seguretat, no? I, bueno, ho anem aconseguint, no? I, bueno, tenim diversos projectes sobre la taula, que alguns ja ens estan sortint a concurs i tot això, no? Que els hem d'acabar abans d'acabar la legislatura. Però jo sí estic content, sí.
Comentaves abans del pacte amb endavant Sant Jaume. En teoria, el Marc Palau havia d'entrar com a alcalde amb aquest pacte que s'havia fet, però que al final va, per temes de feina, va dir que no ho faria. Això t'ha allargat a tu aquests anys.
Sí, això ha fet que jo hagi complert, bueno, hagi de complir, si Déu vol, acabar, espero que no, que no mori abans. No,
no, ma, no cal, sisplau, anys, no? No cal.
A veure, jo va ser una actitud de bona voluntat, en aquest cas, no? És a dir, no va ser per cap motiu concret, ell, evidentment, per motius de feina, i, bueno, doncs, i a mi, doncs, jo estic content també, no? Que hagués estat content de complir el que havíem, els períodes que havíem marcat, doncs, d'alcaldia, de repartir-nos l'alcaldia, però, bueno, va ser tot així de bon rotllo, que es diu, no? Sense cap mena de coses estranyes, sí.
Igual que li he preguntat al Cristian, et presentes?
Sí.
Aquí no hi havia dubtes, és a dir, amb el Cristian, perquè ja havíem parlat una mica abans, però amb tu no tenia cap mena de dubte.
Home, si disposo de la salut que tinc ara, gràcies a Déu, tingui molt bona salut, doncs, evidentment, l'any que ve hi tornarem i, bueno, i a seguir treballant per aquesta feina que nosaltres... Jo dic sempre que som alcaldes, i el Cristian també té aquest perfil, som alcaldes a peu de carrer, a peu pla, no? Que, dius allò que, Cristian, que et veig, Magí, ara que et veig, Magí, tant si vas a missa com si vas allà on vagis, la gent aprofita i dius, Magí, ara que et veig. Jo penso que això és bo, no? Perquè els municipis petits, com els nostres, que no són tan petits i comencen a ser grans...
No, comencen a ser grans,
ja, grans, i municipis ja amb uns pressupostos bastant importants i tal, no? Doncs ja no som tan petits. Doncs, i això, no acabes mai. I Sant Jaume, amb 8 nuclis de població i 53 masies i 24,4 quilòmetres quadrats per gestionar territori, vull dir, doncs, que estem divertits, oi? Sí.
El Jordi Álvarez, l'alcalde d'Olèrdola, abans comentava el tema d'urbanitzacions. Aquí ens trobem a Sant Jaume dels Domenys amb dues urbanitzacions, o una i mitja, podríem dir, una que compartiu amb la Bisbal, que a veres, i amb aquesta nova llei d'urbanitzacions que heu reclamat als alcaldes i alcaldesses de diferents formacions polítiques i que heu reclamat a la Generalitat, per fi es veurà una mica de llum al final del túnel?
Jo crec que sí. A veure, nosaltres les dues que tenim d'urbanització, Papagai i el sector H, que és aquest dos, per entendre'ns, no? Són de perfils molt diferents, és a dir, no podem comparar una amb l'altra, no? És a dir, cada una té les seves connotacions i les seves característiques. El tema de l'Arquet 2, estem fent ja, doncs, estem acabant d'ultimar, doncs, una modificació de normes, que és dividir en tres sectors, en tres polígonos, podríem dir. Un, el que estem ja, que hi ha ja gent vivint i tot això, que són 170 parcel·les. Aquest estem a punt ja pràcticament de tenir el pressupost definitiu per acabar les obres i fer-les, i llavors distribuir les quotes d'urbanització que toqui, no? Mirar que siguin el màxim d'accessibles possibles per la gent, pels qui viuen, no? I el Papagai és una altra història, és una urbanització que ho té tot, pràcticament, però que està en una altra connotació. És a dir, que cada una té les seves característiques i el que sí que hi posem tot el carinyo d'aquest món i tot l'esforç que faci falta, perquè si no, amb aquesta legislatura que està a punt d'acabar, que falta un any, doncs amb la propera això pugui quedar solucionat, sí.
El Cristian li preguntava... Però com que ell és novell, et pot fer una pregunta una mica més complexa. Tu vas començar com a alcalde fa molts anys?
No massa, fa l'any 91.
No, fa dos dies, quasi no havia nascut. Ah, no, sí que havia nascut. Alcalde.
Sí.
D'abans, ara, han canviat molt les coses?
Molt han canviat, sí. molt. Sí, sí.
A pitjor o a millor?
A veure, jo penso que la voluntat dels que fan les lleis, els que estan per damunt nostre, jo penso que és per millorar. Però, en realitat, el que, i no sé si estaran d'acord els que m'estan escoltant, no? La burocràcia una mica se'ns menja. És a dir, i no dic que s'hàgim de saltar les coses, saltar les lleis, nosaltres estem per complir, fer complir la llei, evidentment, no? Però últimament s'han complicat molt les coses, sí. És a dir, tot el que era l'any 91, quan vaig començar jo d'alcalde, amb avui, doncs ha canviat molt tot això. Bé, llavors no estàvem informatitzats, hem viscut tot aquest procés de la informatització, hem passat doncs, de pràcticament doncs, en aquell temps doncs, no d'escriure màquina, però quasi, no? Doncs aquest tot ara és, bueno, i està bé, i a sobre hem d'afegir la intel·ligència artificial i totes aquestes coses, no? Però pels ajuntaments, bé, no ens hi ha anat gaire, això. I després el tema del finançament, també. El tema del finançament. Ah. També que ara anem una mica coixos de finançament, tot i que, doncs, els plans d'IPSA de Tarragona i tot això, i els, el fons de la Generalitat, bueno, el que era el Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat, vull dir, això segueix i està molt bé, no? Però les coses, no sé si està d'acord amb el Cristian,
sí,
no?
Sí, totalment.
Però s'han complicat massa. S'hauria de ser més àgil. O sigui, ser més àgil. Ja no diem a vegades doncs, quan hi ha hagut algun canvi de secretari o secretari o alguna cosa, o canvis d'arquitectes i això no. I la gent, el país, els empresaris necessiten agilitat. Quan una persona vol, no pot ser que per fer una casa, doncs tardes, no sé, llarg estirà un any. Però si has de preparar el terreny per fer-la, que estiguis 10 o 12 anys. I això és així. Jo penso que amb el temps podria anar millorant, no? Però veig que, en general, i de gairebé tots els sectors, inclús el sector de la pagesia, tothom es queixa per la quantitat de burocràcia que hi ha d'haver. No n'hi hauria d'haver tanta. Les coses haurien de ser més fàcils. Bueno, no ho sé. Jo tampoc no em vull menjar tot el temps que em toqui, eh?
Seguirem a partir de les 10 i 6. Hi haurà temps per aprofundir en aquesta i altres qüestions. Ara fem una aturada, un parell de minuts de publicitat, les notícies, el butlletí de les 10 i a les 10 i 6 ens retrobem. Fins ara.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.